Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici i diu que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Media, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus. El psiquiatre reclama trencar l'estigma que encara pesa sobre els consumidors i denuncia que la societat ha banalitzat l'alcohol i el cànnabis, tot i el seu fort impacte en la salut mental. Segons aquest doctor, les drogues són salut mental. La divisió que s'ha fet sovint entre problemes de salut mental i toxicomanies és, per tant, segons ell, artificial. Ell diu que les addiccions són, en realitat, patologia de salut mental. Al Nepal, moltes dones empresonades, sovint per delictes menors o acusacions injustes, conviuen amb els seus fills dins de la presó. En alguns casos, els infants surten del centre penitenciari, però l'Estat no garanteix cap mecanisme perquè mantinguin el contacte amb les seves mares. Això fa que moltes criatures acabin en orfenats del govern, sense visites ni seguiment, condemnats a créixer separats de la seva família. A més, la creença en el mal karma associat a la presó fa que sovint siguin rebutjats també per les seves pròpies famílies, convertint-los en víctimes invisibles d'un sistema que els condemna sense haver comès cap delicte. Amb l'objectiu de donar una segona oportunitat a aquestes criatures, la santcugatenca Marina Portabella va fundar l'ONG Dream Nepal. L'entitat va obrir la primera casa d'acollida el juliol de 2016 i avui dia ja gestiona tres residències a l'Índia, on els infants, els infants poden créixer en un entorn segur, rebre educació i assistència mèdica i mantenir el vincle amb les seves mares. La santcugatenca Fractus, dedicada al desenvolupament d'antenes basades en geometria fractal i en la gestió de llicències de propietat intel·lectual, ha presentat una demanda per infracció de patents contra la multinacional ResMed davant el Tribunal del Districte Sud de Califòrnia, als Estats Units. La tecnològica sosté que determinats dispositius mèdics de ResMed usats en tractaments de l'apnea del son tenen tecnologies que formen part de patents de Fractus. En un comunicat de la companyia, el CEO de Fractus, Jordi Hilario, ha exposat que quan altres companyies usen la seva tecnologia patentada sense llicència, defensen els seus drets per garantir la competència lleial i protegir el valor de la innovació. Recentment, Fractus ha obtingut el Premi Barcelona Innovation Valley Alliance a la innovació atorgat per l'Ajuntament. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom, hem escoltat Dream On by Moabi i tornem aquí a Vins en Teca, avui amb l'Anna Castillo, sommelier, i Ramon Roqueta, enòleg, amb dues persones molt amb històries molt interessants a explicar, els dos amb arrels més o menys al Bages, entenc?
Sí, així és.
Així que avui no farem una entrevista a cadascú, sinó farem una mica més tipus taula rodona per parlar una mica d'aquesta zona, aquesta regió vinícola tan especial i tan màgica. La veritat és que... I que està una hora...
Sí, no arriba.
No arriba ni en una hora.
45 minuts des de Sant Cugat a tocar.
Benvinguts i gràcies per venir.
Gràcies.
Doncs sí, comencem una mica a parlar d'aquest territori del Bages, una mica també de la història que té, perquè tinc entès que era la regió amb més hectàrees de vinya a Catalunya, i ara ja no tant, no? Va canviar bastant això, no?
Sí, de fet, en aquest moment de potser màxim número d'hectàrees ens remuntem al segle XIX, però podríem anar més enrere a buscar aquest Bages vitícola tan important, no? De fet, etimològicament sembla ser que Bages prové de Bacus, el déu romà del vi, és a dir, a l'època ja dels romans, i el Bages ja tenia un pes important i era un dels pulmons de vi pels romans, que tenien a Catalunya, doncs, entre altres coses, doncs un centre productiu de vi, i el Bages sent una part molt important.
Sí. I se sap, per exemple, en aquella època, deu ser difícil de saber-ho, però quines varietats hi havien? Serien aquestes varietats que tenim avui en dia, penseu, o se sap això?
Exactament no, però sí que és cert, doncs, que amb documents que s'han trobat al monestir de Sant Benet, no?, on els monjos benedictins van fer sobretot aquesta tasca tan important de la viticultura al Bages, ja es parla de picapoll, ja es parla de somoll, de fet, podríem parlar, deien, doncs, el vi daurat d'Artés o el claret del Bages, que era fet amb somoll. Per tant, no podem dir amb exactitud quan, val? Però sí que si parlem, doncs, cap al segle X, al segle XII, ja estem parlant de varietats com el picapoll i el somoll, que en l'actualitat serien aquestes varietats autòctones que en fem bandera i que conviuen amb tota l'harmonia amb aquestes varietats internacionals també arrelades al Bages. Del Mandó no se'n fa tant esment, però a dia d'avui sí que, no?, podríem parlar, sobretot que hi ha vins espectaculars que parlen d'aquestes tres varietats, no? Picapoll, blanc i negre, somoll i mandó.
I clar, els monestirs, els monjos arreu de Catalunya tenien un paper molt important a l'hora de fer conèixer el vi. I sabeu una mica de la història dels monjos de Sant Benet de Bages?
Sí, de fet, podríem dir que sobretot també el que era, o sigui, ells van portar, van apropar, no?, la viticultura al poble, però després al poble eren ells mateixos que cedien parcel·les de vinya i terrenys, doncs una mica pel que hi havia, no?, que abans es pensava, doncs, que anàvem és a nivell religiós, que anàvem a l'infern, val? Llavors representa que cedien terrenys i en aquest cas parcel·les de vinya, val? Doncs perquè els monjos preguessin per ells. És així com un monestir, com el monestir de Sant Benet, es va fent ric en terres i sobretot en el conreu de la vinya i del cereal, també, no? Llavors, en aquest cas, sí que parlem, no només ells, diguéssim, que ens apropen al consumidor, no?, als pobles d'aquella època, el que és el conreu de la vinya, però després, quan tu parlaves d'aquesta època d'esplendor, no?, suposo, Ramon, que refereix més a aquestes 27.000 hectàrees de vinya, no?, després de que la filoxera arribés a França, i que al Bages ens vam enriquir, no?, i d'aquí aquesta, no?, aquest paisatge que trobem avui, no?, amb aquestes quilòmetres i quilòmetres de parets de pedra seca o les barraques de vinya, no?, que són aquest testimoni d'aquestes 27.000 hectàrees de vinya que habitaven el territori del Bages.
Clar, clar, això va ser un moment
d'esplendor.
Sí, que després va canviar la cosa.
Clar, jo, per situar-nos, avui dia el Bages és... és una de les zones vitícoles petites de Catalunya, no? Hi ha 12 denominacions d'origen a Catalunya i el Bages seria una de les dues més petites, que avui dia, doncs, també és quelcom que posem molt en valor, el fet de, allò que diuen el perfum en el pot petit, no? No, realment jo crec que té un gran actiu al Bages pel fet de destilar tants anys de tanta riquesa vitícola, tantes hectàrees, moltes hectàrees vol dir molts materials diferents de producció, no? que si es feia servir, que si en pedra, hi ha elaboracions que es feien en pedra, que es feien en argila, varietats diferents que es van anar cultivant, perquè moltes d'aquestes varietats que s'hibridaven, es creuaven, i també que viatjaven i s'instal·laven en diferents territoris, clar, en un territori gran com havia estat el Bages. Tot això va passar, no? I de manera molt important. I avui dia tot això es condensa en escassament 500 hectàrees, no? Però realment s'ha condensat la història, no s'ha perdut. De fet, moltes generacions, i aquí hem d'agrair a generacions de pagesos, alguns no professionals, que han mantingut moltes d'aquestes varietats que avui dia formen part d'aquest catàleg extens de varietats al Bages, que sent una denominació d'origen petita, doncs té aquesta riquesa, no? de sistemes d'elaboració que han quedat com a tradicions, com a vestigi, com a testimoni d'aquesta història, i varietats que a més a més, algunes d'elles, per les seves característiques, en podem parlar més endavant, no? Estan perfectament adaptades al canvi climàtic. I tot això, no? Com dic, escassament 500 hectàrees, però no per més petit, menys potent. I a més és molt bonic el que tenim allà.
Sí, 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 totalment el que has dit tu, que s'ha concentrat una mica tot i queda com més... Bueno, més interessant, inclús, jo diria.
Els costers, no? Molt dels costers petites d'allò, és a dir, la plana és on es va industrialitzar més, i el que la part de més valor, sobretot en zones una miqueta més apartada i de costers, de manera que també és en zones punt menys productives on s'elaboren els vins també de més qualitat, mm-hmm. És a dir, que també l'enfoc amb aquesta superfície, doncs, ha anat també encarada, doncs, a vins d'identitat, de prestigi i de qualitat.
Mm-hmm. Llavors, tornem una mica enrere, quan la filoxera, que deies tu, Anna, abans, que el Bages, bueno, es va fer més gran o va créixer una mica gràcies a això, ens expliques una mica per què? Perquè entenc que la filoxera va arribar a Catalunya més tard que a França, llavors...
Sí, primer va entrar a França, de fet era el país gran productor de vi a Europa, i nosaltres ens vam aprofitar d'això, en realitat, no? Vull dir que van ser durant 20 anys, potser podríem dir, no? D'una època fructífera on, evidentment, per això, doncs, a dia d'avui tenim aquest paisatge, com deia, costers, doncs, perquè llavors es va aprofitar qualsevol terreny que teníem, doncs, endinsat al mig del bosc, fent aquestes feixes forçades, doncs, per fer dividir aquestes parcel·les. Llavors, bàsicament, en realitat, la filoxera també va arribar aquí. Sempre acostumem a dir que la filoxera va ser qui va abolir tota aquesta vinya al Bages, però en realitat no la va abolir del tot. Vull dir, sí que és cert que va ser una de forma gradual, no? que es va anar perdent també aquí. En realitat, parlem, doncs, que no només la filoxera va ser qui va escombrar, no?, o que va fer perdre aquesta part de vinya. Penseu que encara hi havia molt això dels contractes de rabassa morta, no? I llavors, doncs, evidentment, molts d'aquests contractes es van acabar, perquè el contracte, molts d'aquests eren interminables, i només cedien quan la vinya s'havia mort, no? Llavors, doncs, els parcers s'ho anaven fent, no?, els rabassaires s'ho anaven fent, no?, plantant quan un cep es moria i tal, però en realitat, doncs, la filoxera va abolir gran part i es va perdre aquesta part dels rabassaires i la rabassa morta. Molts contractes van cessar, i llavors, doncs, aquesta part de vinya sí que es va perdre. Llavors, molts d'aquests pagesos, evidentment, molts d'ells, encara els homes, continuaven treballant la terra, però potser més dedicat al cereal, que era una collita, doncs, més ràpida i més àgil. Amb la vinya t'havies d'esperar 4 o 5 anys abans que donés fruit per començar de nou. I llavors, doncs, amb l'arribada de les colònies tèxtils, no?, del Bages, al costat del riu Llobregat, doncs, sobretot les dones van començar, bueno, va haver-hi un canvi de mirada, també les dones van començar a treballar a les fàbriques, els nens, i llavors els homes encara continuaven molts, i això que deies, no?, que gràcies a com deia el Ramon, no?, d'aquestes famílies, no?, que de pares a fills han mantingut encara viva, no?, aquesta passió pel vi, la viticultura al Bages, és el que ha fet el Bages d'avui, no? Vull dir, per això sovint sempre diem, quan els que som del Bages, no? Traiem pit dient, doncs, que tenim un passat vitivinícola important, potent i tangible, perquè el paisatge parla per si sol, però que a dia d'avui, doncs, anem també amb aquesta mirada de futur, no? Mirant arrels, però amb una mirada de futur diferent, no? I amb això que deia de les varietats autòctones, també tots els projectes que tenim a nivell d'ADO, amb l'INCAVI o Manresa, lo de la Torre Llubià, no? Que és un projecte de recerca de varietats autòctones que havien estat presents i que, de fet, moltes d'elles les hem aconseguit a través de pagesos, no? Que potser no es dediquen en el món del vi en l'actualitat a nivell comercial, però sí que encara hi ha molt vi de garatge, que li diem, aquest vi de consumidor, que encara hi ha molts dels pobles del Bages que encara pots trobar, doncs això, petites parcel·les que fan el vi pel consumidor. No sé si t'he donat resposta.
Sí.
Perquè potser sí. Vull dir masses coses. No?
Has fet un fantàstic repàs del segle XX. Jo crec que has explicat el que és, perquè realment ha estat un segle molt... Bueno, que ha estat molt dramàtic pel Bages, dramàtic en tots els sentits, per lo bo i per lo dolent, no? És estat, perquè de passar a finals del segle XIX amb aquestes 27.000 hectàrees que parlàvem, a moments en el segle XX en què estava, si no desapareguda, pràcticament desapareguda la vinya, amb realment alguns viticultors, entre d'altres la meva família, que segurament no sabíem fer res més, doncs seguíem dedicats al món del vi, però les cooperatives també, i pocs més, eh? I possiblement parlem de poc número semblant a les 100 hectàrees el que podia haver-hi a la zona del Bages, és a dir, una pràctica desaparició. En el moment actual, en el que hem remuntat amb una sèrie d'atributs i amb un reconeixements que ens situa de les denominacions d'origen amb una identitat inqüestionable, no? Amb tota aquesta història que hem vingut explicant, i a més havent guardat i preservat un patrimoni varietal i d'elaboració que és envejable, no? I per tant, ho explicaves molt bé, Anna, una mica tot això, no? I filoxera, el tema de la rabassa, no? El tema dels contractes, que va suposar una crisi i un moviment social, doncs molt important, lligat amb el tema de la industrialització, el fet de que tot això coincidís en el temps, no? És a dir, clar, la filoxera d'allò, hi ha gent que realment quan va haver de replantar és que no tenia opció. Aquí ens vam trobar en el Bages en què això, el tema de la filoxera, doncs va suposar també un moviment social, i també hi havia a la zona, a la conca del Cardener i del Llobregat, una alternativa, que llavors això també va suposar una sacsejada, la confluència de tots aquests elements, de que realment la gent, amb la por, a veure si realment es podia replantar vinya, amb quines condicions, amb quin rendiment, si no tornaria a morir, perquè tot la solució, que era anar a injertar, doncs ara està molt fora de dubte, però en aquell moment no sabien si la planta, molt bé, al principi, els primers 5 anys bé, però després què passaria, no? Hi havia molta, molta, molta incertesa, i la gent, doncs, bueno, davant, doncs, de tots aquests dubtes, se li planteja, doncs, poder anar a treballar a la fàbrica, doncs,
amb una feina segura, que clar, potser sí. I podeu explicar una mica, perquè no tothom sap què és un peu americà i tot el tema de quan va passar allò de la filoxera, el que es va fer?
Potser que ho expliques tu, no?
Vinga, ja. No, mira, ens remuntarem molt ràpidament Cristòfol Colom, que arriba i s'embarca cap a les Amèriques, i evidentment en aquell moment s'obre un pont, no? Un pont que no existia, que és d'intercanvis comercials i evidentment d'una comunització, és a dir, polítics, la geopolítica d'aquell moment, però també intercanvis de persones i de material vegetal, no? Amb això, doncs, és sabut les pestes que comencen a haver-hi, doncs, perquè persones que no estan immunitzades amb certes virus i bactèries, doncs, d'Amèrica i viceversa, doncs, aquí comencen a circular, doncs, aquest tipus de, doncs, de malalties, no? I si bé, doncs també, doncs, d'un cantó a l'altre, doncs, ja es descobreixen plantes, vegetals que són molt interessants i que ajuden a alimentar la població a un cantó i a l'altre de l'oceà, doncs també es transporten malalties, no? Una d'aquestes, no, és l'insecte de la fil·loxera, no? És a dir, a Amèrica no existia la planta productora, la Vitis vinífera, com la coneixem aquí, que és la que serveix per produir raïm i produir vi. Allà hi havia un tipus de vinífera, una que era més aviat rastrera, no? És una enredadera que, és a dir, semblant a la vinya que tenim aquí, però no productiva, no? I aquí, en canvi, doncs, teníem aquesta planta, la que produïa el raïm com el coneixem. En el moment en què arriba aquest insecte d'Amèrica cap aquí, doncs es troba, doncs, una vinífera, una vinya, doncs, més feble, sobretot per la banda de les arrels, no? Aquest insecte viu a sota terra, allà és on completa el seu cicle reproductiu i s'alimenta de les arrels fins al punt de matar la vinya, així de dramàtic. Això que va arribar, doncs, el 1960, es calcula, no se sap ben bé, perquè era una malaltia que no es coneixia, doncs pot ser que arribés al 1800, perdó, 1860, d'allò que, és a dir, a mitjans del segle XIX a França, doncs, bueno, va trigar un temps, però va acabar arrasant la vinya a França, no? Mm. Això és el que va suposar una oportunitat, com bé explicava l'Anna abans, doncs una oportunitat fantàstica, doncs, pels que estàvem a prop de França, per poder exportar el vi cap allà en els anys on encara la fil·loxera no havia arribat aquí, no? La solució, doncs, que es va anar trobant i que es va implementar, doncs, primer a França i després aquí, és d'allà on ve el problema, anem a buscar la solució. D'allà on ve el problema, és a dir, a Amèrica, anem a buscar aquesta vinífera, aquesta vinya americana, la portem cap aquí i fem un ingert. Aprofitem les arrels americanes i a sobre hi ingertem la planta, la vinífera d'aquí, que és la que produeix raïm i que ens permet, doncs, d'elaborar vi o tenir raïm de taula, no? I així va ser, no? Al principi, com dèiem, tota aquesta incertesa de gent que deia, ostres, no, jo prefereixo, i bueno, hi ha gent que va ser molt, molt, molt resistent a fer els canvis, perquè no sabies al principi, no tenies l'experiència ni la certesa de dir, això funcionarà o no funcionarà, no? I però al final no només ha funcionat, sinó que, fixeu-vos, 100 i escaig anys més tard seguim fent el mateix. És a dir, jo convido els oients que es fixin, i que preguntin, si visiten algun dels molts fantàstics cellers que tenim aquí a Catalunya, doncs tothom a la vinya que té és injertada, i de fet es veu al punt d'unió, s'acostuma a veure les vinyes, uh-huh. Hi ha una espècie que fa una mica de munyó, uh-huh. I és el punt en què s'uneix la vinífera productiva, de la vinífera peu, la part de les arrels.
Uh-huh. Sí, perquè segueix sabent-hi fil·loxera, vull dir,
això no. De fet, està prohibit, plantar peu franc, no? Sí. Vull dir que no està permès, vull dir que sempre que demanes per plantar una vinya, o sigui, si ja normalment has de fer-ho amb molts anys vista, no? Has de tindre la paciència, primer has d'encarregar, doncs, aquests peus, no? El viverista que et faci l'empel de la varietat que tu vols per d'aquí un any poder-ho plantar a la vinya, vull dir que a dia d'avui encara no està permès, oi?
Sí, sí, és així. Està latent, l'insecte està latent, no es pot reproduir i no afecta allò perquè les arrels són resistents i ho impedeixen, però sí, sí, poc trigaria, si plantéssim peu franc, a tornar a tenir un problema. Sí. No?
I com és el Bages? És com un petit microclima, no?, quasi, jo diria, vos diries...
Bueno, sí, tenim aquestes dues barreres naturals, no?, que sempre definim, els Pirineus i la muntanya de Montserrat, però, bueno, en realitat parlaríem d'aquest clima mediterrani amb influència continental, no?, amb aquests canvis de temperatura, del dia i la nit, però no sé, potser el Ramon t'explicarà millor, no?, com això enriqueix o defineix els nostres vins i les nostres baremes, el nostre raïm, no?, amb aquest equilibri.
Sí, vaja, els trets els deies tu, eh? Jo crec que orogràficament Montserrat i la proximitat als Pirineus marca de manera molt clara la climatologia que tenim al Bages, i la configura com una de les zones més en anglès en diríem cool, no?
Més modern.
Més fresca.
Ah, més fresca.
En el sentit de fresc, literal. Sí. En el sentit literal de fresc, no? Perquè realment en el moment de la barema es donen les condicions perquè hi hagin baixat les temperatures, hi hagi un accent tèrmic bastant pronunciat entre dia i nit, però això ralenteix el procés de maduració. Perquè els oients tinguin una referència, per exemple, una varietat que es cultiva tant a Bages com a Penedès, no?, que està a un cantó i a l'altre de Montserrat. Doncs hi pot haver 15 dies de diferència de data de barema, no? Doncs un macabeu que es pugui collir a finals d'agost, primera setmana de setembre en Penedès, a un Penedès, doncs que aquí s'acaba collent, doncs a la segona, en condicions baremes normals, que últimament doncs ens costa trobar-les, eh? Però aquesta diferència hi és, independentment dels dates d'allò, si hi ha un retard important que té a veure amb aquesta haver-hi en línia recta molt poca distància, però perquè ens fem una miqueta la idea, no? Jo acostumo a dir que és qui ho marca molt, la primera pluja des del 15 d'agost, la primera pluja ja comença a marcar molt una climatologia en el Bages molt més continental que mediterrània, amb contrastos tèrmics de dia i nit i un refresc molt molt important i un ralentiment de les maduracions que fa que, doncs, bueno, que a dia d'avui doncs un Penedès està pràcticament tot collit i a la zona del Bages encara tindríem doncs un 40% de la barema per entrar, val? És a dir, un mes d'octubre encara pots estar collint raïm i de manera habitual.
I el sol com és? És un sol especial? Té algun... Bueno, deuen haver-hi diferents, no?
Sí, però molt marcat per la geologia, és a dir, i ara parlàvem doncs això, aquestes, tant els Pirineus com de Montserrat, que si ens en remuntem a milions d'anys enrere, doncs això ja era així, ja hi havia, de fet, no només Montserrat, sinó també altres configuracions muntanyoses que feien del mar, del Bages, un mar interior, no? I això el que fa és que recollís durant milions d'anys els sediments que s'anaven erosionant d'aquest mar interior, i estem parlant d'una argilocalcari amb capes de lotites que són material que es va compactant al llarg del temps, no?, en funció de la velocitat al que es van produint aquests sediments, però al final és aquesta argila freda, aquest paisatge així com vermellós, aquesta argila vermellosa, i després en presència de pedra calcària, al final no deixen de ser també un d'aquells terrenys característics de moltes de les grans zones vitícoles del món, que siguin Bordeus, Borgonyes, són argilos calcaris que fan que la vinya pateixi, i que per tant doncs ajuden a concentrar i a produir raïms de qualitat.
I com són
els... Perdona, que no volia tallar, però amb això que explicaves, molta de la vinya del Bages està dintre del Geoparc de la Catalunya Central reconegut per la UNESCO, no? Vull dir que ja t'està parlant d'aquests sediments, d'aquest mar interior, vull dir que també tenim aquest reconeixement, no? Que és un territori peculiar i ric a la vegada.
I com afecta tant el territori i el sol, la climatologia, en els vins? O sigui, com són els vins del Bages?
Bueno, en realitat, el que deia a nivell d'aquesta maduració més lenta, el que fa és que hi ha un equilibri, no?, entre la maduració, que és la concentració de sucres, no?, i aquesta acidesa. Llavors, per tant, si parlem dels vins del Bages, parlem de vins frescos, amb un gran poder d'envelliment, no?, perquè té una acidesa molt bonica, sense ser agressiva ni... i molta estructura d'aquesta argila, no?, que li dona. O sigui que són vins potents, amb estructura, amb bon poder d'envelliment. Sí, sí. És que jo no puc ser imparcial quan parlo dels vins del Bages, però sí, vull dir que parles d'aquesta força, no?, i d'aquesta frescor, un bon poder d'envelliment. Estes, com els definiries, Ramon?
Sí, sí, no, ho deies molt bé, no? Jo diria la, a nivell per aquest moment de barema, hi ha aquest punt de frescor que és molt característic dels vins del Bages, el tipus d'estructura, de tanní que acostumem a definir, no? Que és aquesta sensació tàctil que també es produeix a la llengua quan consumim els vins, doncs això també venen definits pel tipus d'aquesta argila, aquesta calcària, doncs aquesta punta de tenir fi, que també evidentment depèn del tipus de varietat que es faci servir, però on hi té realment una influència, no? I per acabar, no? I hem parlat potser d'un dels grans protagonistes de la vinya del Bages, no? Que no té tant a veure amb la orografia, però sí amb la història, no? És amb el fet de que aquestes hectàrees de vinya que hi ha actualment al Bages, al trobar-se no tant a la plana sinó als costers, doncs acostumen a ser parcel·les més aviat petites i envoltades de bosc, no? I aquí també una cosa que trobem molt en els vins del Bages és aromes a herba aromàtica, no? Que també reforça aquest caràcter fresc i
balsàmic,
no? que també del que també feia referència a l'Anna fa un moment, és per aquesta situació, no? Aquestes vinyes sovint en terrasses, en zones més o menys de pendent, de coster, envoltades de bosc. Aquesta és una fotografia molt pròpia del que és les vinyes al Bages i que defineixen el que són els nostres paisatges, però també el que són els nostres vins, no? Amb aquest component més d'herba aromàtica.
I clar, també el que parlàveu abans de les barraques de pedra i tot el tema del pes,
les pedres seques.
Sí, sí, tot això també és una cosa molt única, no? Molt maca de veure, crec.
Sí, de fet és el paisatge que defineix el Bages, sí, sí. Les barraques de pedra seca, aquests murs, de fet també doncs tot el patrimoni que tenim aquest tangible, no? Doncs com les tines de la Vall del Flaquer, no? O premses excavades a la roca, i també doncs per exemple aquestes, com deies abans, no? Aquest passat vitivinícola ens ha donat moltes eines a dia d'avui a l'hora d'elaborar, que encara les utilitzem, doncs com aquestes tines excavades a la roca també, no? Per exemple, doncs aquest, jo sí, penso que en realitat el paisatge, quan trepitges el Bages, que sovint doncs, passes pel Bages i no veus la vinya, doncs pel que diu el Ramon, no? Perquè són petites parcel·les, no? Rodejades de bosc, per tant no veuràs grans extensions de vinya. Però sí que quan trepitges el Bages perceps aquesta història tangible, no només doncs, pel paisatge de vinya, sinó per tot el que l'envolta. Sobretot aquesta... A nivell de pedra seca, de fet, som un territori superric. Parlem de documentades més de 4.000 barraques de vinya al Bages. Documentades, n'hi ha moltes d'elles que no estan, de fet.
Doncs Déu-n'hi-do.
Hi ha tot un estudi a nivell de la vinya i el vi, que ho fan amb una historiadora, la Vila, no me'n recordo com es diu de nom ara, però vull dir que també estem posant també en valor aquesta mirada històrica, no?
Sí, sí.
És de les zones del món, si no la que més, que en quant a quilòmetres de murs de pedra seca, no? I la presència d'aquests elements tan característics nostres i testimonis de la història vitícola del territori, com són les barraques de vinya, que són unes, per si algun oient no en té algun al cap o no n'ha vist, són petites construccions com casetes, com casetes de jardí però fetes amb pedra, no? Pedra seca vol dir sense ciment, és a dir, feien servir ben bé fang i pedretes més petites, però és a dir, requeria una bona habilitat per poder-les construir, perquè estan encapçalades després amb pedres més grans, però tot en pedra, tot en pedra. Sovint hi posaven també una mica de terra i fang al capdamunt i plantaven lliris perquè amb les seves arrels consolidaven el conjunt i evitaven que caiguessin, no? I això és, clar, són elements que són com monuments del paisatge.
Són obres d'art.
A la finca familiar en tenim nosaltres 50, que les hem anat rehabilitant. Si alguna està una mica més malmesa, a dia d'avui, doncs, ens dediquem també a conservar-les, perquè no ens caiguin, perquè són bueno, meravellosos testimonis d'aquesta llarga història vitícola que tenim nosaltres, que té la zona, i que evidentment, doncs, això cal evitar perdre-ho.
Sí, i
tant. Petits tresors arquitectònics també, no?
Doncs molt interessant tot això que expliqueu. Ara escoltarem una peça de música i tornem en breu. Doncs ara hem escoltat Foreign by Moabi i tornem amb el Ramon i l'Anna, que ens expliquin una mica la seva història personal. No sé si vols començar tu, Anna. Una
sí, començarem per la meva, que la de Ramon és molt enriquidora i així quedarà millor. Jo en realitat, doncs, estic molt vinculada també, o sigui, els meus inicis en el món del vi va ser a casa seva, a casa del Ramon, amb la família Roqueta, al Celler Badal, en els quals sempre els estic enormement agraïda, doncs, perquè em van obrir les portes en un món apassionant, que és la vinya, el vi i el servei, evidentment, també. Vull dir que vaig estar 9 anys allà, on no només em va permetre aprendre, sinó també formar-me. I arrel d'aquí, evidentment, després, doncs, els camins es van separar, no?, en busca de canvis, i sempre he sigut una persona amb molta set, no?, i moltes ganes d'aprendre. I, evidentment, la vida són etapes. Ara ja farà, doncs, no, farà sí, 6 anys, potser, quasi bé, que, no?, que vaig a Sabadell. I continuo, evidentment, vinculada en el món del vi i amb el Bages. Formo part, doncs, de la confraria del vins del Bages, no?, també, doncs, buscant l'excusa de promoure, no?, aquesta cultura de vi arreu. Formo part del panell de cata de la DEO Pla de Bages, on estic eternament agraïda, doncs em permet tastar els vins, no?, de forma natural, sense prejudicis, i amb grans professionals als quals admiro, que compartir-ho, doncs, és un constant aprenentatge. I després, doncs, com a sommelier, doncs, faig diferents tastos, però així, doncs, com a Anna Castillo, i en l'actualitat formo part de l'equip de la Fundació Turisme i Fires, que de fet va ser allà on ens vam conèixer, veritat, per primera vegada, on també estic vinculada amb projectes gastronòmics, no? Jo actualment sóc la coordinadora comercial, o no només gestiono tot el tema de la promoció, diguéssim, del turisme a la ciutat i coordino tot el tema de grup, sinó que també em permeten, doncs, continuar, no?, amb aquest amor a la vinya, al vi, a la gastronomia de Manresa i del Bages. I llavors, doncs, per exemple, doncs, faig diferents tastos, doncs, sempre vinculats amb esdeveniments de la DO i gastronòmics, no?, doncs, com és a la Fira Viva, doncs, a la Festa de la Verema, doncs, festes que fem, per exemple, la Festa de Sant Ignasi, doncs fem un tastet de Sant Ignasi, no? I de fet, a molts dels visitants també els oferim un tastet quilòmetre zero, perquè entenem, doncs, que la gastronomia és, la cultura gastronòmica forma part del nostre paisatge, de la nostra gent, no? I és una forma, doncs, nosaltres quan promocionem el patrimoni cultural, doncs quan entren en una església, no?, quan entren a la Basílica de la Seu, al Santuari de la Cova o al carrer del Vals, poden, no?, olorar, tocar, no?, sentir i veure tota aquesta història. I llavors és una manera d'acabar les visites amb un tastet, és dir, ara esteu provant part d'aquest paisatge, d'aquesta història, no? Mm-hmm. Ja sigui, doncs, amb un vi de l'ADO, amb un oli, no?, o amb un fuet, o amb un dolç que tingui, amb el dolç del Pelegrí, per exemple, que el posem molt també, que està molt relacionat. El dolç del Pelegrí és una galeta, mm-hmm, vale?, però que està feta també amb plantes aromàtiques, doncs perquè fa... en record, no?, aquest camí ignasià, que és un camí, doncs, que passa per 5 comunitats autònomes, comença al País Basc, Azpetia, i acaba a Manresa. Manresa és el final d'aquest camí, i Sant Ignasi, doncs, és, fa 500 anys va arribar a la ciutat, no? Llavors, doncs, hi ha 22 punts connectats a la ciutat amb ell, amb el seu pas per la ciutat, que va estar 11 mesos, i llavors, doncs, nosaltres és aquesta forma, no?, de dir, doncs, bueno, aquesta és la galeta del camí, no?, que forma part d'aquest paisatge, aquestes plantes aromàtiques. I és una manera de dir-li al pelegrí o al turista: benvingut a casa nostra, marxa amb un bon regust de boca, amb una copa de vi i amb un dolç al pelegrí. I llavors, doncs, bueno, continuo també dintre de la meva feina, que no estava tan vinculada a l'inici, però llavors el que passa sempre, no?, que també els llocs s'adapten a les persones i les persones ens adaptem al lloc, i doncs també organitzo les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià, no?, doncs en posem en valor tots els vins del Bages, i no només les coordino, sinó que també faig la gran majoria dels tastos, i que són molt boniques, i pràcticament el que és la meva vinculació amb el món del vi podria acabar aquí, però bueno, mai acaba, doncs, perquè estic en tastos constants. De fet, molts cops dic, no, intento no fer tastos, doncs perquè jo ja tinc la meva feina en realitat, però és que no ho puc evitar, perquè connecta amb una part de mi que sempre em treu un somriure, que em fa com tornar a casa, no? És com compartir amb tothom part del meu paisatge que m'ha vist créixer i el qual sempre em connecta amb casa, no? Perquè mira, aquest any de fet vam anar a Madrid a Fitur i vaig fer un tast dels vins de la Deu Pla de Bages, i era com, els hi feia a tots: ara tanqueu els ulls, no?, i sentiu part d'aquest paisatge, no? És, a mi els vins del Bages sempre em tornen a casa, no? Estigui on estigui, per tant mai em cansaré de posar veu aquests vins que amb tant de respecte i estima han fet els viticultors de Bages, entre ells la família Roqueta, els meus vins estimats de Badal, i tots els altres, perquè sóc una enamorada del Bages, sí. no puc ser imparcial, em sap greu.
Molt bé, molt maco i molt emocionant.
Gràcies.
Bueno, i Ramon, ens expliques una mica...
Sí, ai, que bonic fer vins per gent com l'Anna, que realment, doncs, té aquesta experiència holística, amb el vi, no?, que li permet, doncs, no només de disfrutar el moment o les característiques pròpiament, no?, organolèptiques del producte, sinó amb tot el que realment està fet aquest vi, que és amb un paisatge, amb una història, amb unes persones, una vinculació amb el territori, amb gent que ha estat resilient i que ha estat durant generacions treballant aquesta terra, i que en algun cas, doncs, ha sobreviscut pestes, incendis i...
Guerres.
No, guerres. I que s'ha mantingut en el territori perquè estava lligat per la vinya, que no és deslocalitzable, no? I que bonic poder tenir un paisatge de vinya aquí a Catalunya, tenir aquestes denominacions d'origen amb gent arrelada i que elaborem aquest producte, i que bonic tenir gent que ho disfruta, com ho fa l'Anna, I perquè realment, doncs, ho entén com el que és, no? Llavors la nostra història comença, la història de la nostra família, que tinguem documentat, s'inicia fa 800 anys, una mica més de fa 800 anys. L'any 1199 és la primera referència que tenim a la masia Roqueta, la masia que és propietat de la família, i on ja en aquell moment, doncs, la família hi elaborava vi. Aquesta referència justament és dels tributs que es pagaven en el senyor feudal de la zona en aquell moment, que era el bisbe de Vic, i en forma d'espècies, que bàsicament era vi, no? I per tant són 800 anys, doncs, de la mateixa família, vivint a la mateixa casa i fent el mateix, que és elaborar vi, com a activitat bàsica i principal, no? Durant generacions, doncs, aquesta activitat, doncs portant el vi als mercats del poble o venent a corredors de vi, que molts d'ells, doncs, com havíem dit abans, marxant cap a França a través de la Cerdanya francesa, però després de la filoxera i en aquells moments de crisi que comentàvem, ara fa una estona, doncs la família va haver de buscar-se la vida, i el que passa moltes vegades a la vida, amb les crisis venen les oportunitats, i va ser així com a part de viticultors, doncs va ser el meu rebesavi que va obrir un comerç a Manresa i va començar a comercialitzar el vi, i així doncs va sembrar el que és la llavor del que és avui dia el negoci de la família i del que és a Badal, que és la finca que tenim a la nostra propietat familiar. Concretament parlant de mi, jo sóc, com no podia ser d'una altra manera, i havent explicat això, doncs em vaig formar enginyeria agrícola, enologia, vaig començar a voltar pel món fent baremes a França, Estats Units, Austràlia. Això també em va sembrar aquesta inquietud de fer coses pel meu compte, de manera que sent encara jove, el meu pare, quan em va demanar d'incorporar-me al negoci familiar, li vaig dir que no, que volia voltar. I llavors vam arribar a un acord. I, escolta, per què vols voltar? No, perquè tinc ganes d'encara veure i fer alguna cosa pel meu compte i guanyar-me, guanyar encara amb coneixement i guanyar-me el respecte, no? Una mica de professionals del sector. I ell em va convidar a fer-ho des de casa. Dic, comença el teu projecte, però home, fes-ho des de casa. I així va ser com l'any 2007 em vaig incorporar al negoci familiar, però muntant la Fousaller, a la Terra Alta. I una de les meves experiències l'havia tingut a França, a la zona de Chateauneuf du Pape, una de les més reputades que elaboren la varietat Garnacha, a l'est de França, a la zona d'Avinyó, i allà doncs vaig veure una varietat, la Garnacha, que és una varietat molt més tradicional d'aquí, però jo com que la vaig redescobrir allà, no? Pel seu estil, pel concepte, per l'elegància, malgrat ser un clima molt aspre, doncs com conduïen els vins amb elegància, i va quedar la il·lusió de fer-ho aquí, i així va ser com vaig començar la Fou. Vam iniciar la Fou l'any 2007, és una Terra Alta, doncs per buscar una expressió Terra Alta de la Garnacha blanca, la Garnacha negra sobretot, i va, és un projecte que, doncs, que segueixo que avui dia dins del paraigües de la família, però que segueixo portant jo molt directament, i la barema la gaudeixo i la pateixo jo, de manera molt directa, no? Però avui dia doncs sí que ja estic el meu pare havent fet un pas al costat, no havent abandonat tot el castell, però sí havent fet un pas al costat, doncs dirigeixo jo tant un projecte com l'altre, tant a Badal com la Fou, i gaudint doncs molt d'aquest món del vi, potser des d'aquest altre cantó, de la barrera, que en parlàvem, però sí, és sent un molt, molt, molt ric en molts aspectes, no? En aquesta part doncs d'intercanvi, de et posar en contacte amb la natura, amb les persones, no? Amb la història, amb el coneixement. És art, és tècnica i és ciència, no? I és molt bonic poder-se agafar amb tots aquests elements quan un fa vi.
Sí, sí, i és patiment també, no? Vull dir...
Sí. Ara només mirant... ho deixo del part bonic,
Estem mirant el cel sempre hi ha... Però, sí, també amb això és un aprenentatge, Un aprenent... Aprèn a desconnectar-se, sí. I
a deixar que passi el que hagi de passar,
sí,
no?
I sempre sempre hi ha una tempesta més gran en alguna part del món, i un s'ha de sentir afortunat,
I com ha anat la barema aquest any?
Doncs aquest any ha estat encara estem a Badal, és a dir, a la Terra Alta, amb la Fou, estem pràcticament estan totes les garnatxes a dins, garnatxa blanca primer, les garnatxes negres estan a dins, hi ha alguna altra varietat, com és la Carinyena o el Morenillo, que estan en aquests moments entrant en el celler. En els propers dies acabarem de completar, estem parlant d'un 5% del que falta, segurament. I a Badal al Bages, com dèiem fa una estona, que és una zona que va una mica més tard, i també les varietats, com és la varietat Mandó, aquesta varietat que comentàvem, molt plantada a finals del segle 19, que es va pràcticament perdre, però que ara s'ha recuperat molt i té molt a veure que s'hagi recuperat amb el canvi climàtic. Madura tard i això va molt bé amb un clima amb temperatures cada vegada més altes, i aquest es cull finals de setembre, octubre, és a dir, encara ens queda una bona part del mandó per entrar a dalt. Té molt bona pinta, sobretot venim d'anys molt secs, que l'any passat, malgrat que va ploure més, encara patia les conseqüències de les sequeres dels anys anteriors, és a dir, amb la planta encara força debilitada, i aquest any ha estat el primer que ens dona una mica d'aire, i que ens permet de mirar el futur de la viticultura amb una mica més d'optimisme, perquè els anys de sequera han estat molt difícils.
I el mandó, saps si es planta en alguna altra regió del món?
Sí, amb això s'ha de ser molt conscient que les plantes han viatjat sempre i fins fa poc doncs ho seguien fent. Ara amb les denominacions d'origen està més controlat i més regulat que es pot plantar un cantó i a l'altre, però sí, de fet escriptors i gent que s'ha documentat sobre el tema han trobat tant a Castella i Lleó com sobretot a la zona de València presència de mandó, no? I és el normal, totes aquestes varietats viatjaven molt, i quan un tenia una varietat que era molt interessant, que li agradava, doncs se l'emportava, i si un feia un viatge se l'emportava i li deia al seu cosí que vivia a València, doncs escolta, mira, prova aquesta varietat, com es fa doncs avui dia, doncs amb l'hort i amb d'altres coses, no? I allà, això sí, allà on funcionava més bé és on s'acabava arrelant i multiplicant i tenim més presència. En el Bages realment doncs havia tingut una importància significativa, no? Sent juntament amb el Somoll la varietat negra més plantada a finals del segle XIX, no? I això és el que fa que avui dia doncs tingui certa rellevància, però com dic, també presència també en té a València, i s'han trobat ceps a Castella i Lleó també.
Sí, perquè aquestes varietats potser per altres regions on també estem patint tots el canvi climàtic, però podrien ser interessants per, vull dir, inclús més enllà d'Europa, no?
Sí, totes, com tot, vull dir, les varietats tenen les seves coses, punts forts, punts febles, no? Mm-hmm. Hi ha varietats doncs, que potser mantenen més l'acidesa, però poden ser més sensibles al podrit o a certes malalties, llavors es tracta d'encaixar la fórmula adequada, no? També el fet de que és una de les coses que a nosaltres ens agrada el mandó, no? Aquest entorn boscós, aquesta tendència que tenen els vins a expressar herbes aromàtiques, el vi de mandó s'hi encaixa perfectament, complementa molt bé el que és els aromes de la varietat, no? I amb això també són coses a tenir en compte, no? Quan allò, doncs hi ha zones doncs potser més càlides, més àrides, on l'expressió del mandó doncs es pot considerar com molt vetusta, molt rústica, no? Cosa que no és el cas aquí a la zona del Bages, on l'entorn li juga molt a favor, no?
Jo he de dir que m'encanta la Badal del mandó. De debò, sí? És un dels vins que sí, és com molt... Em recorda una mica a un Pinot Noir, quasi, és així molt...
Si haguéssim de buscar un referent internacional, per descomptat seria un Pinot Noir, aquest estil és. Sí.
Bueno, doncs ara quasi hem acabat. Heu de dir el que pregunto a tothom, que si fóssiu una varietat o un vi, quin seria? Tu, Anna?
Jo... A mi això és el que més em costa, Bueno, un vi... et diria un vi potent i estructurat del Bages. No m'atrevia a dir-te monovarietal, inclús et diria copatge, val? On t'explica l'actualitat, no? Com viuen aquestes varietats autòctones, no? És el que dèiem, que un merlot, un sirà, un cabernet, el Bages té un gust diferent, no? Doncs perquè el seu clima és diferent i com el treballem. Per tant, et diria o un mandó o un picapoll. No, és que no, no talla-ho això, perquè és que no. És que em costa molt.
Bueno, un compàs, perquè, una barreja series, no? Segurament.
Sí, jo seria un copatge. Uh-huh. Un copatge molt del Bages, amb aquestes varietats internacionals ben arrelades, i amb una mica de mandó i una mica de somoll, per tornar-me a casa i per, no sé, per buscar aquesta essència, no? Que també em defineix a mi.
Sí, sí. I tu, Ramon?
Jo em permetré també la llicència de Farna 2. Jo, una garnatxa blanca de la Terra Alta, i malgrat que avui parlem molt de Bages, però la meva trajectòria m'hi obliga, i un mandó del Bages, aquesta varietat negra, per mi tan interessant, amb aquest passat tan curiós, i sobretot amb el futur que li espera, que jo crec que és molt gran i amb gran potencial.
Bé, doncs moltes gràcies a Anna Castillo i a Ramon Roqueta per estar aquí amb nosaltres avui amb aquesta història i històries del Bages i els vins i tot el que hi ha, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Moltes per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Propera.
Gràcies.
Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera, porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Un concierto o una simple canción, para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera, porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta. Martín.